Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics? Com estan? Ens plau de retrobar-los una setmana més en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat, aquí a la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres. Escoltarem i comentarem avui amb els nostres tertulians les lectures de la missa d'aquest diumenge, el segon de Quaresma. Som els estudis de Ràdio Estel a Barcelona i les persones que comparteixen la taula són Begoña Palau, Francesc Figueres i mossèn Xaver Segura. Tot seguit els hi presentem. Begoña Palau és professora de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, encantada d'estar aquí.
Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies. Feia dies que no venia per aquí.
No, molts tampoc.
Molt ocupada, donant classes per aquí, per Vic, sí que... per Manresa, per Barcelona.
Sí que és veritat, però molt de gust he vingut.
Doncs molt, molt agraïts, de debò. Francesc Figueres és membre de la Comunitat Betània i de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, què tal?
Molt bones, molt bé.
Contents de tenir-lo aquí, novament.
Tornem aquí a Ràdio Estel, col·laborant i sí, fent aquest comentari d'Evangeli.
Moltes gràcies. I mossèn Xaver Segura és prevere a la parròquia de San Francisco de Assís, de Bilbao, i es dedica a la formació de laics. Déu-n'hi-do, aquesta tasca. Hola, benvingut.
Una tasca molt important, sí? I molt content d'estar aquí amb vosaltres.
I ja es deixen formar els laics?
Sí que es deixen, el que passa és que molt se'ls ha d'anar a buscar, però sí que es deixen, sí. Bé. Volen i demanen formació.
Sí, no? Ens alegrem molt, perquè cal aquesta formació, és veritat. Recordem als nostres amics i amigues de la taula de l'Evangeli, doncs, que Melcio Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix, la part tècnica és avui a les bones mans d'en Toni Huguet, Maria Marín els parla presentant i conduint el programa, i encantada de fer-ho novament. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre del Gènesi, del capítol 15.
En aquells dies, Déu va fer sortir fora Abraham i li digué:
«Mira el cel i posa de comptar les estrelles, a veure si les pots comptar. Doncs així serà la teva descendència».
Abraham cregué en el Senyor, i el Senyor ho tingui en compte per donar-li una justa recompensa. Després li digué:
«Jo sóc el Senyor que t'he fet sortir d'Ur dels Caldeus per donar-te aquest país. Serà el teu heretatge».
Abraham preguntà:
«Quina garantia me'n doneu, Senyor?»
Ell respongué:
«Porta'm una vaca, una cabra i un moltó de 3 anys, una tòrtora i un colomí».
Li portà tots aquests animals, els partí per la meitat i posà cada meitat enfront de l'altra, però no va partir els ocells. Uns ocellots de presa volien abatre sobre els cossos morts, però Abraham els allunyava. Quan el sol s'anava a pondre, Abraham caigué en un son profund i s'apoderà d'ell un gran terror, com una foscor. Després de la posta, quan ja s'havia fet fosc, veié un forn fumejant, una torxa encesa, que passava enmig dels animals partits. Aquell dia el Senyor va fer amb Abraham una aliança i es comprometé en aquests termes:
«Dono aquest país a la teva descendència, des del torrent d'Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat».
Déu fa amb Abraham una aliança que segella amb un gest simbòlic, aquest dels animals tallats per la meitat i un forn fumejant passant enmig d'aquests animals partits. Una descendència immensa, una terra en possessió. En fi, hi ha diversos detalls aquí que podrien il·luminar també els nostres dies, si els semblen, perquè és una lectura de sempre. La paraula de Déu no té caducitat, sempre és vigent, ja ho sabem. Què els sembla que ens vol dir aquesta lectura avui dia? Qui vol començar? Senyora Palau?
Sí, jo volia comentar una cosa que precisament crec que és el que ens importa més nosaltres avui, els nostres dies, com deia la Maria ara mateix, i és el que també aprofita Sant Pau després per advertir-nos de quelcom molt seriós, i és que quan Déu parla a Abraham, ell ho creu, simplement creu aquestes paraules de Déu. I el que Sant Pau després aprofitarà precisament aquesta experiència d'Abraham és per dir-nos que el que ens fa agradables a Déu, el que li alegra el cor a Déu, no és que fem les coses perquè nosaltres tinguem les forces per fer-ho, sinó que les fem en el moment que ens fiem de la seva paraula, és a dir, de la iniciativa. Nosaltres avui potser no farem tots aquests sacrificis d'animals perquè no és la nostra cultura, però sí que escoltem Déu gràcies a les comunitats cristianes, gràcies a les parròquies, gràcies a totes les persones que tenim al costat, i dependrà si volem ser autosuficients o escoltar-lo.
Bueno, aquest text és molt interessant. Jo crec que recull molt bé com tot un itinerari de l'experiència religiosa parteix de l'experiència de fe, com ha dit la Begoña. Hi ha una promesa de la paraula de Déu, que és la descendència. Després hi ha una altra promesa, que és la terra, que heretarà Abraham. És curiós com la resposta a la primera paraula de Déu i a la segona és diferent. La primera és la fe, cregué en el senyor Abraham i el senyor ho tingué en compte. En canvi, en la segona promesa, que és l'heretatge, hi ha una pregunta d'Abraham. Quina garantia me'n doneu, senyor? O sigui, en un primer moment ja la fe, però després Abraham, clar, quan li promet ja la terra, Abraham, que és molt savi i té experiència de la vida, sap que aquella terra està plena de gent, que hauran de lluitar, i vol tenir com una confirmació, vol tenir també de part de Déu com un recolzament per poder entrar, creure i fer tot el que la fe significa, que vol dir estar-se allà i lluitar amb totes les dificultats i amb tots els enemics que trobaria allà.
Sí, i a més, seguint una mica els meus companys, ara que estem dins d'aquest any de la fe que l'Església ens fa invitar, i que doncs, estem en una època de quaresma on revisar la nostra fe i doncs, penso que dins la comunitat, en la nostra pregària, hi ha una cosa que a mi, del relat, que m'ha cridat l'atenció. Diu, mira el cel i posa de comptar les estrelles. Clar, és a vegades és aquesta fe infantil, perquè, clar, comptar les estrelles és molt difícil.
Sí.
Però és aquest llenguatge que moltes vegades Déu utilitza, que potser l'home ens costa d'entendre o de captar, no? I a mi m'agrada aquest relat, perquè moltes vegades és aquest nen que es fia del seu pare. És aquest ésser humà que aquesta, doncs, Déu confia en ell. I aquesta confiança, perquè realment el que Abraham li respon és confiar a cegues, i llavors el senyor li diu fes això i ell ho fa, no? Doncs aquesta resposta de l'ésser humà moltes vegades és aquesta, doncs, deixar-se portar, vivint uns moments difícils, uns moments que potser no responen a una realitat doncs, molt dura, amb moltes dificultats, etc etc, però no hem de perdre aquesta esperança. Déu està amb nosaltres i Déu, doncs, serà comptar les estrelles al cel, no? Jo penso que és aquest llenguatge de confiança, el dipositar que potser no ho entenc, potser allò que estic vivint no és el que jo voldria, potser aquest temps que jo voldria no és el temps de Déu, però hem d'acceptar que Déu té un temps per cada cosa i que nosaltres hem de ser fidels a aquest camí, no?
Després també es trasllueix com una dimensió contemplativa de la relació amb Déu. O sigui, Abraham en un primer moment és a la nit, no? Mira les estrelles del cel. Després li parla Déu i després del sacrifici arriba un altre moment que Abraham caigué en un son profund, s'apoderà d'ell un gran terror, com una foscor, no? Cal com aquesta dimensió que ens fa sortir de la vida quotidiana, de la rutina, de la, diguem, racionalitat nostra, per aprendre a contemplar el cel, per escoltar en el silenci, a la nit, a la foscor, dins també de les experiències humanes profundes, també que és on Déu ens parla. I Déu també es va manifestant, no? Va realitzant també la seva paraula, va fent avançar l'itinerari de la nostra fe. No? Uh-huh. Aquesta dimensió tan important que el papa Benet XVI ha comentat tantes vegades que s'està perdent i que és fonamental en la fe.
També hem de recordar que el Salm 26, que és el que correspon a aquest segon diumenge de Quaresma, ens diu on és la base de la fe d'Abraham. I la resposta que recitem a l'Eucaristia d'avui és el Senyor m'il·lumina i em salva. Diu, el Senyor m'il·lumina i em salva. Qui em pot fer por? El Senyor és el mur que protegeix la meva vida. Qui em pot esferir? Paraules totalment actuals. No podem perdre de vista que estan adreçades a cadascú dels creients. No li sembla?
Sí, un salt
Begoña?
Perfecte, a més, per aquesta lectura, molt ben escollit. No, bueno, clar, sempre la
litúrgia
escull molt bé. Però és veritat que és just aquesta experiència, no, que comentava ara també el Francesc, i aquesta confiança de nen que diu, o sigui, qui em pot fer por si tinc Déu al meu costat? I això és molt concret, perquè són experiències com molt concretes del dia a dia. Sí. Perquè dir, surt del teu lloc, no? Surt d'Ur de Caldea. Oh, pues surt de la teva habitació, surt de la teva casa, surt de la teva experiència, allò que tu coneixes, de tu que allò penses.
No, i a més, Jo sempre em ve la imatge d'aquell nen, no? Que el pare li diu, vine, i el nen es tira i perquè sap que el pare l'agafarà. No?
Sí, sí.
A mi sempre penso que la fe nostra ha de ser aquesta, no? Aquell nen que confia en el seu pare, que està allà al seu costat. Que, com deia abans, no? Vull dir que les coses potser ara són totes veu fos, la corruptela, la corrupció, les espies, tot sembla horrorós, però penso que el cristià, el testimoni que hem de donar és aquesta. No hem de perdre l'esperança. No? Okay. Vull dir, hi ha una esperança, Déu ha sigut fidel amb el seu poble, ho seguirà sent, i per tant, jo penso que hem de viure aquest dia a dia, confiar cegues.
Sí, molt bé.
Us proposo que passem a escoltar la segona lectura, va bé?
Molt.
I la comentem tot seguit, és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol 3.
Germans, seguiu el meu exemple i fixeu-vos en els que viuen segons el model que teniu en mi. Us ho he dit sovint i ara ho repeteixo amb llàgrimes als ulls. N'hi ha molts que, pel seu estil de viure, són contraris a la creu del Crist. El terme on s'encaminen és de perdició. El Déu que adoren és el ventre i la seva glòria la posen en les parts vergonyoses. Tot el que aprecien són valors terrenals. Però nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel. D'allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós, gràcies a aquella acció poderosa que li ha de sotmetre tot l'univers. Per tant, germans meus, estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, manteniu-vos així en el Senyor, estimats meus.
Versicles on Pau es proposa com a model davant els seus deixebles desorientats, els que anomena el meu goig i la meva corona, exhortant-los a mantenir-se en el Senyor. Continuem dient paraula de Déu totalment actual. Quin missatge creuen que ens porta aquesta paraula en els temps que vivim?
Jo penso que hi ha una frase que ho diu molt clar, no? Tot el que aprecien són valors terrenals, no? La nostra fe no està dipositada ni amb els diners, ni amb les persones, està dipositada amb el Crist que ens ha salvat, que s'ha encarnat d'una dona que és Maria i que ha mort amb una creu per assumir el pecat de tota la humanitat, no? Jo penso que aquesta és, com dèiem abans, la primera lectura, la fe d'Abraham, el salm, el Senyor m'il·lumina i em salva, no perda l'esperança. Jo penso que Déu creu en l'home i creu en l'ésser humà, sabent que li fallarà i que serà. Nosaltres hem de creure també que la humanitat no està perduda, que hi ha una esperança, i que hem de ser capaços amb el nostre testimoni personal, de la nostra alegria, de la nostra festivitat, de la nostra fe, de donar aquesta esperança als altres.
Bueno, en aquest text també a mi em ressonava precisament el que esdevindrà aquesta setmana que ve, que és la renúncia del papa Benet XVI. També es veu l'apòstol com una mica cansat del seu treball, que veu els fruits a vegades que són difícils de valorar i que anima, exhorta amb llàgrimes als ulls, diu fins i tot l'apòstol, Sant Pau. Malgrat la crida i malgrat el camí de fe que fem a l'Església, també és molt trist veure que a vegades els mateixos cristians com el Sant Pare Benet XVI ha dit en diverses vegades, caiem en problemes de manques de comunió, divisions. Necessitem la conversió, evidentment, en aquest temps de Quaresma, però sempre hem de tenir la referència de la creu de Crist, que diu aquest text, no? La creu de Crist és la clau de la vida cristiana, perquè si no també podem viure una religiositat que sigui superficial, no?
I aquesta creu, que és importantíssima, no?, perquè tot el Nou Testament se centra en Jesús i especialment en la creu resurrecció, en el carisma, no?, que diem, el centre de la vida cristiana, és una creu que és símbol o sagrament d'aquest amor de donació, perquè si no també podem entendre malament la creu, no? Diu, sigueu imitadors meus, i que significa ser imitadors de Jesús a la creu, que Pau vol que siguin imitadors de Jesús, això està clar. I aquesta creu no es pot entendre en el sentit, diguéssim, negatiu o en el sentit que a vegades ho entenem, no? Només el sofriment pel sofriment, això no va enlloc, tampoc ens entenen ara en la cultura moderna, si parlem així, i és que no és així, sinó que la creu és l'amor incondicional, és donar-ho tot per un que potser, com dèiem abans, no traspondrà mai, o tu sempre li dones aquests motius d'esperança, de joia, d'alegria, i pot ser que l'altra persona no et respongui de la mateixa manera que tu esperes. Allò és estimar-lo, seguir, lluitant sempre per aquest món millor, no? Uh-huh. És el que ens demana, se'ns exigeix. I Pau diu, si no ho feu així, jo ploro. Uh-huh. És a dir, aquestes llàgrimes als ulls a mi m'impacten molt.
I a més, seguint el que deia abans el Xavier, doncs el tema de la renúncia del papa Benet XVI, no? És un home que ell porta la seva creu, que és la seva edat, la seva enfermetat, o sigui, ell renuncia a algú que pot renunciar, que és el càrrec que se li ha confiat a l'Església, però ell assumeix, i per tant, com que assumeix la seva edat i assumeix que doncs, el seu cos ja no té la capacitat per tirar endavant, ell diu, jo renuncio a això, que doncs, hi ha altra gent que ho podrà fer, però assumeixo la meva humanitat, que és doncs, aquest preparar-me perquè doncs, arribarà el dia que em trobaré amb Déu cara a cara. No? I és una mica viure aquesta creu, és aquest Crist que té una missió, que és el fill que ha entregat per la nostra salvació. El Benet XVI és un home que accepta doncs, que ha arribat al seu final. I suposo que també veient una mica doncs, la història de l'Església és com algo com que potser ens sorprèn, però que al mateix temps dona un testimoni avui en dia molt gran. I la prova ha estat que el ressò social ha sigut molt, molt valorat, no? Sí. D'acceptar que una persona d'aquestes edats doncs, s'ha acabat, ha fet la seva aportació, ha fet la feina i ja plega. No? Però plega per doncs, seguir vivint com a persona, com a home, com Benet XVI o com a Cardenal Ranzinger. No sé com quedarà aquest tema, perquè sí, sí que està sí, obert, no? Però bé.
Bueno, amb una dimensió també d'esperança que té aquest signe, certament, no? Perquè es tracta d'una persona que amb una coherència, que podríem dir germànica, veu que no pot ja complir la seva missió i sap que a l'Església un altre la portarà i l'Esperit Sant continuarà actuant, no?
És no aferrar-se a la cadira, eh?
És que... Exacte, i és un signe també molt apropiat pels nostres temps d'humilitat, de posar-se, de no aferrar-se també als el que és un servei perquè continua sent un servei per a l'Església, no?
Què vol dir això de mantenir-se en el Senyor que ens està dient la lectura? Com ho interpretaríem avui dia?
Mantenir-se en el Senyor vol dir ser constants en aquella experiència que sabem que és l'Evangeli. És a dir, si l'Evangeli ens diu si et fan una bufetada a una galta, t'ho posa a l'altra, tu pots fer-ho o no. Però, clar, mantenir-nos vol dir fer-ho, perquè és el que hem escoltat i el que hem cregut.
I potser més que fer-ho és desitjar arribar a... Perquè potser fer-ho, la nostra humanitat ens ho impedirà, el que deies tu abans.
Sí.
Si et prenen una bufetada, a mi, jo no sé si posaria l'altra galta. Però per almenys el desig intern en el meu cor d'arribar a ser d'aquesta docilitat.
No? Almenys saber-ho i desitjar.
Desitjar-ho.
Exacte.
Perquè, clar, la humanitat hi és, i som humans.
No, això sí.
I, per tant, llavors...
Però jo quan dic saber-ho...
No seríem com superhòmens o super... No, som persones que aspirem o caminem, i per això vivim i esperem la gràcia de Déu, no? I esperem la seva força i el seu esperit perquè ens...
Sí, 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 sí. Però quan dic saber-ho, també vull dir en el sentit no tant de saber-ho intel·lectualment, sinó que almenys siguem conscients que estem cridats a viure d'una determinada manera, i llavors a vegades... Jo què sé, jo puc pensar, doncs jo aquesta persona no la vull perdonar, perquè m'ho ha fet molt grossa. Però, és clar, almenys he de ser conscient que això no és el que m'ensenya l'Evangeli. Després potser no ho podré fer per les meves debilitats i demanaré ajuda a una, jo què sé, una parròquia, una comunitat, el que sigui, perquè ho pugui fer. Però almenys ser conscient, per mi almenys m'ajuda molt, no? I que suposo que és el mateix que desitjar-ho. És a dir, ser conscient i dir, jo vull perdonar. I potser em costarà molt i potser no... Però jo vull mantenir-me en aquesta fidelitat al Senyor.
Bueno, és aquesta lluita també que recull aquesta carta, no? Que és una lluita amb una mentalitat que ens influeix, que és una mentalitat d'egoisme, de vanitat, i en canvi nosaltres som ciutadans del cel, no? Que és una altra personalitat nova en la qual ens hem de trobar, ens hem d'identificar, lluita amb nosaltres i nosaltres hem de lluitar perquè realitzi nosaltres, no? Si no vetllem, fàcilment ens deixem influenciar per altres esperits que no són els de l'Evangeli, evidentment.
Bé, passem a escoltar l'Evangeli, però abans els recordem que estem compartint la tertúlia amb la Begoña Palau, professora de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb el Francesc Figueres, membre de la Comunitat Betània, i amb mossèn Xaver Segura, prevere a la parròquia de Sant Francisco de Assís de Bilbao. Ara sí, escoltem l'Evangeli, que aquest diumenge, segon de Quaresma, és de Sant Lluc i del capítol 9.
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà l'aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant. Llavors, dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven del traspàs d'ell, que s'havia de complir a Jerusalem. Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué:
Mestre, que n'és també d'aquí dalt. Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.
Parlava sense saber què es deia. Mentre parlava es formà un núvol i els cobrí. Ells s'esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors, del núvol estant, una veu digué:
Aquest és el meu fill, el meu elegit. Escolteu-lo.
Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist.
Lluc explica la transformació que es donà en Jesús mentre pregava. L'acompanyaven Moisès i Elies, amb els qui parla de la mort de Jesús, que s'havia de complir a Jerusalem. Els deixebles de Jesús, Pere, Joan i Jaume, estaven plens de joia i pogueren escoltar la veu del núvol estant afirmant la filiació divina de Jesús. Què podem dir més del que diu aquest evangeli?
És que és un
Begoña,
text,
què ens diu
és un
vostè?
Text tà, amb tantes coses que...
Podem estar molt de temps,
sí,
sí. Perquè hi ha molta cosa.
Molta cosa en aquest text.
Senyors, senyores, tenim...
Tenim el que tenim.
8 minuts, molt quasi, bé. Quasi bé.
Aprofitem-los. Sí. Jo una cosa que volia remarcar és el que precisament remarca Lluc en relació avui dia a Marc i Mateu, que també tenen la mateixa, el mateix text, però que no diuen, i és el tema de la pregària, perquè per Lluc és molt interessant, o sigui, per ell és molt important tot el tema de la pregària, i també la vol col·locar aquí, en aquest episodi, que és molt important que Jesús estigui pregant en el moment que es transfigura, és a dir, que el seu vestit, la seva cara, com diríem, presenta, mostra la glòria de Déu.
Però fixa't que Lluc, en tot l'Evangeli, ressalta els moments de pregària, sí, de Jesús. És l'evangelista que contínuament és aquest diàleg amb Déu, aquest compromís, sí, del fill de Déu. És l'únic evangelista que ho ressalta molt,
salta
concretament.
Molt,
salta
molt.
Tot el seu evangeli ha après bastantes vegades.
Sí. I jo pensava que també avui dia, no? I bueno, sempre, l'Església ha donat molta importància a la pregària. I avui també, en aquest sentit, jo pensava per què Jesús prega en aquest moment. I penso que és també perquè, clar, estem just abans de començar el camí que portarà cap a Jerusalem i que molt clarament diu el text que parlen del traspàs. És a dir, no estan, sí, parlant de la glòria de Déu com nosaltres l'entendríem,
sí, 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 sí,
sinó d'aquesta glòria en el traspàs de Jesús, és a dir, la mort, la creu. Sí. I sense pregària, jo pensava, sense la pregària nosaltres veuríem això o podríem tenir el perill de veure cada cosa que ens passa, per exemple, Jesús, la seva creu, com un fracàs, com un desastre, com una cosa que... Però per què m'ha de passar això a mi? Per què he d'anar cap a Jerusalem? Però per què? I, en canvi, la pregària ens dona el moment, l'espai de silenci en el qual es buiden tots aquests sentiments, tots aquests raonaments, i deixem que Déu ens expliqui què està intentant fer.
Certament, la pregària és la vida central del cristià per entrar en comunió amb Déu. Però és molt significatiu, el que més actual em sembla a mi és quan diu que els seus deixebles estaven adormits profundament. Això és completament actual. Jesús prega i els deixebles estan adormits profundament.
Expliqui'ns-ho, sisplau, perquè ens ha deixat una mica així.
Bueno, jo crec que a la vida cristiana tots hem de cercar, hem de desitjar tenir una experiència de Déu, experimentar la presència intensa de Déu a la nostra vida. I això és el que els deixebles experimenten en aquest episodi de la Transfiguració. Una presència intensa, una llum, que són aquells moments especials, luminosos, transparents, en els quals la vida se'ns fa més clara, entenem les coses, veiem Déu, mentre que en molts altres moments caminem a la foscor, no? Però aquí el punt essencial és que estaven adormits i es van desvetllar. Estaven adormits, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús. Jo crec que l'Església no realitza a si mateixa sense aquesta experiència de desvetllar-se i de contemplar la glòria del Senyor. Perquè el cristianisme és una presència viva de Jesús, i si això no ho experimentem, no ho trobem, anem repetint coses, anem explicant normes que a vegades són més o menys difícils de complir, o menys, però no trobem el punt, aquella empenta que els cristians i que l'Església necessitem per portar la bona notícia.
I també jo ressaltaria un altre tema, el fet perquè apareix Moisès i Elies aquí. Clar, si no, aquest text dius que representa l'Antic Testament, Nou Testament, i per això és aquesta transició, no? O sigui, Moisès és la llei, Elies els profetes, i ara arriba que era, diguem, els instruments que Déu tenia per arribar al poble d'Israel, no? I ara arriba Jesús, que és el nou Adán, és aquesta nova aliança, per tant és aquest camí cap a la Pasqua, ha de morir per desvetllar el que deies tu, els nostres cors, i tornar a creure i tornar a veure. I penso que és molt important quan dèiem a Jerusalem, perquè és el lloc escollit, la ciutat que Déu ha escollit per revelar-se a tot l'univers, a tota la creació. I penso que és aquesta espècie de punt entre l'Antic i el Nou Testament, que hi ha aquesta, fins ara heu tingut la llei, fins ara heu tingut els profetes, ara arriba el meu fill, és l'estimat, no? I ressaltant tot una mica els textos d'aquest diumenge, dèiem la fe s'alimenta de la pregària, aquesta trobada personal amb Déu, aquest cara a cara. I una de les coses que m'agrada molt de la pregària, i m'agrada molt que a casa nostra, a Barcelona, tenim un lloc que penso que ho ressalta molt, que és la Sagrada Família, és aquest trobar-se cara a cara amb Déu. Ja no és a través de, sinó és jo i ell cara a cara. O sigui, despullar-se davant de Déu. I em penso que aquesta Quaresma és aquest moment per despullar-nos, no tindre por, de confiar, de realment mirar el cel i comptar els estels, perquè ja Déu ens donarà la resposta, ens donarà aquesta esperança, ens donarà aquesta fortalesa per viure, doncs, el que estem vivint aquests dies, doncs, que a vegades, el tio deia, em sembla que no sé quin cardenal va deia, ens sentim orfes a l'Església perquè el Papa Benet XVI ha cessat. No estem orfes, estem amb Déu, Déu està amb nosaltres, tenim l'Esperit, i això és el que ens ha d'animar, això és el que ens ha d'ajudar en aquest moment de que estem a punt de viure la Gran Pasqua, estem a punt de viure el gran misteri que és la resurrecció, la vida.
Sí, i després que això també molt interessant, no?, que comentaves això de Moisès i Elies, però que en realitat quan aquests deixebles deixen, o sigui, quan en realitat ja han vist la glòria i han vist com aquest Antic Testament se centralitza en Jesús, que no deixa de ser un home, no?, en aquest moment, encara que està mostrant la seva divinitat, segueix sent un home del tot, aleshores aquests deixebles veuen només Jesús, diu el text. És a dir, et fies o no et fies de que en aquell Jesús que, precisament, com dèiem abans, comença el seu camí cap a la creu i, per tant, a partir d'ara tot començarà a ser aparentment fracàs, et fies de que hi ha aquí aquesta glòria de Déu? Ho dic perquè a vegades també ens passa sovint, no? A les parròquies, a l'Església, les mateixes decisions que, no sé, el Sant Pare, qui sigui. Ens fiem que hi ha allà aquesta mà de Déu? O volem una Església que triomfant, que es vegi la glòria, però que es vegi? Moltes vegades no la veiem, no? Veiem aquest Jesús que ens acompanya en el camí.
Bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat Antoni Huguet, el nostre tècnic de control avui, vol dir que ja hem arribat al final del programa en què hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia d'aquest diumenge segon de Quaresma. I ho hem fet amb els nostres tertulians Begoña Palau, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Amb Francesc Figueres, gràcies.
A vosaltres.
Mossèn Xaver Segura, gràcies.
Encantat d'estar per aquí.
També a vostès, gràcies per sintonitzar-nos setmana rere setmana aquí a la taula de l'Evangeli. Els recordem que ens poden fer arribar els seus missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com i ens poden dir els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. També dir-los que ens trobaran al Facebook. I finalment, per acomiadar-nos, doncs, amb aquest esperit de pregària que ens ha deixat l'Evangeli de Lluc, ens unim al Papa, tot pregant per ell i pel seu successor, que és el que ens ha demanat Benet XVI, entre altres coses. Fem-ho agraïdament. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.